negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en David Jané des de l'estudi Volcànic de Volcànic Internet. Què tal, David? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Doncs mira, aquí pendents del senyor Elon Musk, que ens té a tots ben marejats amb el tema de la compra, no compra de Twitter. A veure, el compra o no el compra, perquè l'última hora és que el vol comprar tornant als principis d'aquesta transacció econòmica, no?
Sí, 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 això és un d'aquells serials que ens té el sector digital pendents cada setmana de les notícies, aviam què decideix fer l'Elon Musk, si compra Twitter, si no. La notícia d'aquesta matinada és que finalment sembla que sí, que farà el pas. Segons anuncien, va enviar una carta ahir al Consell de Direcció de Twitter dient que faria efectiva l'oferta que va fer doncs abans de l'estiu, aquest fet va fer que les accions de Twitter es disparessin un 20% en la jornada d'ahir, però bé, com sempre passen aquests serials, fins que no hi hagi la tinta en els contractes no s'ha acabat la història. Es parla de que aquest pas endavant de Musk per comprar Twitter és per evitar les conseqüències legals que es poden derivar del procés que es va iniciar aquest estiu contra ell. I bé, veurem com evoluciona tot plegat, però de moment l'última notícia és aquesta, que Elon Musk decideix anar endavant. De fet, ell va penjar un tuit ahir a última hora a la nit dient que la compra de Twitter era el primer pas per crear una nova aplicació que es diria X i que seria l'aplicació des de la qual es podria fer tot. Imagina't si s'hi posa per poc.
És a dir, que diu, val, compro Twitter però faré la meva plataforma alternativa?
Sí, una mica el que es rumoreja és que Elon Musk voldria crear l'aplicació equivalent al que a la Xina és WeChat. Els xinesos tenen una aplicació que es diu WeChat, que seria similar a WhatsApp, però que des d'aquesta aplicació tu pots des d'encarregar menjar, fer pagaments, relacionar-te amb l'administració, òbviament també xatejar, té la seva vessant de xarxa social, és a dir, es pot fer tot des d'aquesta aplicació. Uh-huh. Però a Occident, ni Europa ni Estats Units, tenim una aplicació similar. Tenim aplicacions que fan part d'aquesta funcionalitat, per exemple WhatsApp, la part de missatgeria, podem tenir aplicacions com Stripe o com Apple Pay o Google Pay per fer pagaments, però no n'hi ha cap que ho englobi tot. Aleshores, Elon Musk, en aquest tuit que va penjar ahir a la nit, semblava com si digués, bé, jo ara compro Twitter, però aquest és el primer pas per fer una aplicació, l'aplicació total, l'aplicació que ens ho permeti fer tot.
Molt bé, doncs escolta, a veure si finalment la cosa és de veritat i no ho fa per fer pujar un altre cop les borses, que jo és el primer que he pensat, que davant de la situació per la que passa la companyia i davant de tant de rebombori, potser que no volgués donar-hi una mica d'estabilitat, però vaja, sigui com sigui, el senyor Elon Musk ens té a tots bastant entretinguts amb aquesta qüestió.
Sí, sí, sí. Veurem, perquè, com deia al principi, sembla que l'han assessorat perquè fes aquesta acció de confirmar l'interès en comprar per evitar passar per un judici que, si no hi ha canvis, ha de començar, perquè no s'ha frenat el procés judicial que va emprendre Twitter contra Elon Musk per tota la situació que va passar durant l'estiu. El judici ha de començar aquest mes d'octubre. I sembla que en aquest judici sortirien força draps bruts d'Elon Musk, i potser per això aquesta maniobra, no sé si a la desesperada o no, de tirar endavant la compra, que recordem, l'encapçala Elon Musk, i Elon Musk és la figura principal d'aquesta operació, però els 44.000 milions de dòlars no són tots seus, sinó que aquí hi ha des de grans bancs d'inversió, fons sobirans saudís, fons de capital risc, etc, etc, que han posat part dels diners per fer aquesta transacció.
Bé, una notícia que coneixíem ahir que em sembla que ha animat a moltes persones i és el famós carregador únic per mòbils que serà una realitat a partir del 2024.
A veure si és veritat, perquè si això és com la cançó enfadosa,
sí, exacte. De fet, el Parlament Europeu ha acordat que dispositius portàtils com telèfons mòbils, ordinadors, tauletes, càmeres digitals o auriculars hauran d'estar equipats amb un port de càrrega USB tipus C. David, ho veus factible això o Apple continuarà tirant pel dret?
Suposo que si Apple vol vendre els seus productes a la Unió Europea haurà de passar pel tub i haurà de canviar el carregador dels iPhones i dels iPads per aquest model USB-C. De fet, algun model d'iPad, diria que és l'iPad Pro, ja porta aquest tipus de carregador. Falta veure doncs aquest carregador en l'iPhone. Veurem si això implica alguna pèrdua de funcionalitats, és a dir, que pel fet d'imposar aquest tipus de carregador, Apple digui, molt bé, doncs els iPhones europeus no tindran tal o qual funcionalitat, el qual obriria un mercat alternatiu de comprar iPhones d'importació, que és el que ha passat en altres ocasions quan s'intenta fer aquests estàndards, que apareix un mercat alternatiu de productes d'importació amb el producte original, per entendre'ns com l'ha concebut la marca. En qualsevol cas, jo crec que és una bona notícia que mirem d'homogeneïtzar aquest tipus d'accessori, perquè al final genera una quantitat de material reciclable i de residus, per dir-ho clar, a tots els cables, carregadors que porten els dispositius electrònics que fem bé si podem reutilitzar-los, és a dir, si un carregador que hem comprat per un telèfon Android, si després canviem de marca, doncs que puguem seguir-lo fent servir.
Això sense perdre de vista la comoditat, perquè quan fas la maleta per anar de viatge, si t'has d'emportar quatre carregadors, que si el rellotge, que si el telèfon mòbil, que si la tauleta, que si l'ordinador, al final necessites una maleta només per als dispositius.
Sí, com bé dius, i fins i tot quan vas amb més gent, no? que al final que cadascú ha de portar dos, tres cables, i bé, si ho podem unificar amb un, l'estalvi serà molt més sostenible tot plegat, i també a l'hora de posar en espais públics carregadors, doncs bé, si tenim un únic tipus de connector també facilitarà la feina.
Perquè, David, en teoria, diguéssim, es canviaran els connectors o se n'afegirà un d'universal i després qui vulgui tenir els seus, parlo sobretot d'Apple o d'altres dispositius, mantindran, o sigui, ens podem trobar que n'hi hagi dos.
Ostres, a mi em costa de creure que un dispositiu petit, com pot ser un telèfon mòbil, tingui dos connectors de càrrega diferents. És a dir, jo crec, penso més en l'alternativa que deia abans, és a dir, que Apple digui, molt bé, els iPhones que venem a Europa tindran aquest connector USB-C, però els que venem a Estats Units, com que no ens obliguen, seguiran tenint el nostre tipus de connector, i potser això, que hi hagi fins i tot funcionalitats que siguin diferents amb un aparell i amb un altre, i que es generi un mercat alternatiu. Em costa creure que algú posi dos carregadors en un mateix dispositiu, que hi ha molt poc espai, és a dir, l'espai és molt valuós amb aquests aparells.
Molt bé, doncs a veure, esperem que sigui una realitat, perquè com dèiem fa molt temps que ho estem esperant, i la veritat és que, com tu deies, seria un bé ja no només per el medi ambient i per les despeses inútils que es fan de tant de cable, etc., sinó també a nivell funcional per tots nosaltres. Més coses, David, a veure, hem de parlar d'Amazon?
Sí, sempre quan passa l'estiu entrem en aquella temporada en la que les grans empreses del sector tecnològic presenten aquells dispositius que després demanarem que ens els portin els Reis, o que en el cas d'Estats Units pel Black Friday i pel Dia d'Acció de Gràcies doncs la gent se'ls regala. I en aquest cas Amazon ha presentat aquesta setmana passada els dispositius propis de la companyia, és a dir, dispositius de la marca Amazon, començant per un nou Kindle, el Kindle Scribe, que la característica que té és que ara ja no només ens permet llegir llibres electrònics, sinó que també ens permet escriure. Podem, amb un llapis digital, doncs editar documents, marcar llibres, bé, editar PDFs i bé, amb un preu de sortida de uns 370 euros, estarà disponible el 30 de novembre, per tant, just a temps per aquesta campanya de Nadal o pre-Nadal. I bé, és una novetat perquè fins ara doncs, aquests Kindles eren només tinta electrònica per llegir i ara també podrem, allò de que el llegir no ens faci perdre l'escriure, doncs això ho han pensat els senyors d'Amazon i tenen aquest dispositiu per escriure.
David, potser és ignorància, però em dona la sensació que, per exemple, els dispositius d'Amazon han avançat poc des de que els vam descobrir per primera vegada. Tens aquesta impressió també?
Aviam, Amazon al final el que està fent són punts d'entrada perquè tu puguis consumir altres productes que ells venen. Quan tu compres un Kindle i pagues 370 euros, realment ells el que els interessa és que després compris els llibres electrònics a Amazon. O quan compres un altre producte que van presentar és el nou Echo Studio, un altaveu intel·ligent, perquè puguem interactuar amb l'Alexa, ells el que volen és que això, que facis les teves comandes i que compris a la botiga. Per tant, bé, més enllà d'això, d'incentivar les vendes, segurament no tenen tant incentiu en la innovació tecnològica com altres companyies. Ells el que estan fent això són aparadors digitals perquè la gent interactuï amb la seva botiga i compri llibres, compri productes, etc, etc.
Molt bé. Deies que hi ha aquest Kindle que ja comença a ser, no? A partir d'ara podem dir que ja anirem veient, perquè bé, de fet ja trobem torrons als supermercats. És a dir, que al Nadal encara li falta una mica, però sembla que ara ja tot vira cap aquí, tenint en compte que ells tenen el Black Friday allà i el Dia d'Acció de Gràcies, que els hi marca un abans i un després. Comencem ja a veure les coses que aniran encarades cap a aquesta època?
Clarament, sí, sí. Clarament, el tret de sortida el va donar Apple amb l'esdeveniment en el qual va presentar l'iPhone 14 fa pràcticament un mes i tota la resta de companyies també van presentant les seves novetats per aquesta temporada de tardor-hivern, que és l'època en el que les vendes són més importants per totes aquestes empreses. Aleshores, Amazon presenta aquest...
Ep, hem perdut en David Jané, esperem recuperar-lo ara de seguida.
Els dispositius, com deia, de l'altaveu...
Ara, en David, està rebent la nostra comunicació anterior. A veure si podem...
Hola.
Ara sí, David, ens sents?
Sí.
Hola, David?
Sí.
Ara sí, eh? Deies.
Em sentiu?
Sí, deies, deies.
Sí, deia... Sí. Hola?
Hola, endavant, endavant.
Sí, deia... Sí. Deia que també presenten aquest altaveu al... L'Echo, que és un altaveu intel·ligent en el qual podem interactuar amb l'Alexa i, com deia abans, un aparell que bàsicament el que fa és permetre als usuaris interactuar amb l'univers Amazon i fer les nostres compres i les nostres comandes per veu. I després també un altre aparell que és força interessant és el Halo Rise, que és una mena de ràdio despertador que el posem a la tauleta de nit i que ens permet monitoritzar el nostre son, l'estona que passem al llit a la nit, doncs aquest aparell ens monitoritzarà i ens indicarà doncs, si hem tingut un descans correcte o si ens hem despertat, les fases del son, etc, etc, etc. Aleshores, Amazon amb això fa una aposta també, com han fet altres companyies, per tot el tema de salut. Aleshores, atents a les vendes que tindran, perquè són, en el cas de l'Scribe i en el cas d'aquest Halo Rise, són apostes arriscades, però bé, Amazon tenen força suficient per aguantar aquests productes.
Molt bé, David, parla'ns una mica de Stadia, perquè és un servei de Google que té els dies comptats.
Sí, aquí als 5 minuts més ens agrada parlar també de videojocs i Google ja porta alguns anys intentant apostar per aquest sector. La seva última aposta era Google Stadia, que és un sistema de streaming de jocs, és a dir, el joc no ens el descarregàvem ni el compràvem en una caixa, com passa amb altres tipus de consola, sinó que connectàvem un aparell al nostre televisor i a través de l'streaming podíem jugar a diferents jocs d'alta qualitat. Aquest servei fa un parell d'anys que estava operatiu, però l'anunci aquesta setmana és que es tancarà el 18 de gener de 2023, és a dir, que li queden 3 mesos mal comptats. Han anunciat també que tots els usuaris que han comprat dispositius físics per jugar a Stadia, doncs se'ls hi retornaran els diners. No així amb les quotes de subscripció o amb les compres digitals, és a dir, si hem comprat un joc digitalment no ens tornen els diners, però sí si hem comprat el comandament o si hem comprat el dispositiu que s'havia de connectar al televisor per jugar amb Stadia.
David, com s'explica això? Perquè no és massa habitual veure com una companyia retira, per exemple, plataformes d'aquest tipus. És perquè realment ha sigut un fracàs? No ha assolit les expectatives?
La competència és molt gran en un mercat en el que PlayStation, Xbox, Nintendo ja fa molts anys que hi són, tenen posicions molt consolidades. Era molt difícil per Google fer-s'hi un lloc i no ho han aconseguit. La tecnologia no era dolenta, és a dir, la jugabilitat era bona i la qualitat dels jocs era correcta, però és un mercat en el qual o ets número 1 o passes malament. I en aquest cas, com deia, hi ha una competència molt forta i Google no ha generat una base d'usuaris suficient com per sostenir amb les subscripcions aquest model de negoci. I això sí que Google ho té. Quan un projecte o una línia de negoci no funciona bé, ho tanquen de seguida. És a dir, Google, si mirem enrere, han tancat moltes línies de negoci, molts projectes o productes que havien anunciat, i en el cas d'Stadia, doncs és un mes que passa aquest cementiri de productes de Google que no han acabat de funcionar bé, i això, els jugadors que encara tinguin un compte a Stadia i que hi juguin habitualment, que sàpiguen que a partir del 18 de gener de l'any vinent doncs baixarà la persiana i Stadia serà història.
Uns que baixen la persiana i altres que la pugen, perquè avui hem explicat a l'informatiu que una de les empreses importants en el sector dels videojocs obre delegació a Girona. Estem parlant de Pitons Studio.
Sí, que ho escriuen perquè els oients ho entenguin com si fossin petons.
Petons,
és a dir,
sí.
Petons amb dos os, Estudio, està fundada fa 6 anys que la van fundar a Barcelona, i ara obert delegació a Girona per poder captar talent i consolidar doncs aquest projecte. En principi, ells preveuen contractar 20 professionals nous i això els hi suposarà créixer un 40% pel que fa a la plantilla i poder arribar a 70 treballadors, de manera que bé, no deixa de ser una bona notícia en aquest camp, no, David?
Sí, sempre la indústria del joc gaudint de força bona salut, fins i tot en temps de crisi o en temps de pandèmia, i a més, a Catalunya i també a l'estat espanyol és històricament una seu important pel que fa al desenvolupament de jocs. Tant als anys 80, a l'època dels 8-bits, els Commodores, els Amstrad, els Spectrum, hi havia una febre de l'or amb grans companyies amb seu a l'estat espanyol, i ara més recentment amb tota aquesta època de jocs a Facebook, jocs mòbils i jocs de consola, doncs també hi ha empreses potents que s'han iniciat des d'aquí i que, com bé comentaves, donen molta feina. En aquest cas, la bona notícia és que més enllà de l'ecosistema de Barcelona, ara també doncs posaran un peu a Girona, i bé, aquest virus de les empreses de videojocs que es va expandint. Virus positiu.
Exacte. Escolta, David, el tema de la deslocalització, de la que parlaríem en una situació, diguem-ne, tradicional, a l'àmbit digital no existeix, no? Un pot treballar en aquest món des de qualsevol punta del món.
Sí, de fet, això abans de la pandèmia ja era un fet. La pandèmia va ajudar a accelerar una mica, però està clar que en el sector digital la ubicació física de les persones és, podríem dir, força irrellevant. Qualsevol persona pot generar codi, pot generar disseny, pot generar documents des de qualsevol part del món, I bé, això fa que grans companyies vagin a buscar ja el talent a qualsevol país del món, perquè és això, no hi ha barreres per captar talent.
Molt bé, David, una última qüestió. Aquesta setmana també ha saltat la notícia de que han aparegut ja les primeres multes de trànsit per infractors enxampats amb la intel·ligència artificial. Realment, amb el tema de la intel·ligència artificial ho tenim tot bastant, bastant perdut, no? És a dir, serà fàcil que ens enxampin en qualsevol circumstància.
Al capdavall, feines rutinàries que fèiem les persones i que com a éssers humans tenim algunes limitacions, doncs quan aquestes feines les fan màquines ja no hi ha aquestes limitacions i per tant, com bé apuntes, ens serà més difícil quedar fora del radar, no? El famós gran hermano ens vigila i si no complim les normes, doncs ens cau la multa.
El que sí és norma és escoltar cada setmana el Matrix amb en David Jané. David, avui, quin convidat ens sorprens?
Doncs avui tenim en Santi Sánchez, de eTailers, que ens explicarà tots els secrets del món del comerç online, tant per grans empreses com per petits comerços locals. Avui descobrirem, doncs això, tots els secrets amb un autèntic expert del món del comerç online i que us convido, doncs, a escoltar-lo una setmana més al Matrix.
Perfecte, doncs ja ho sabeu, a partir de 2:15 del migdia a l'antena de Radio Lot. David, una abraçada gran, moltes gràcies.
Igualment, a vosaltres.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.